les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'operació sortida de Barcelona està sent força complicada aquesta tarda, coincidint amb les hores prèvies a la revetlla de Sant Joan. S'estan produint retencions i cues importants a bona part de les carreteres catalanes. La revetlla coincideix amb el començament del cap de setmana. Es preveu que gairebé 500.000 de vehicles protagonitzin l'operació sortida de l'àrea de Barcelona. Totes les carreteres que surten d'aquí, entre elles la C58, la C32 i la C31 en les dues direccions, nord i sud, estan plenes en aquests moments de vehicles que intenten sortir. A 4:45 de la tarda, la ronda litoral estava completament bloquejada i també la majoria de trams de la de dalt, a causa de l'acumulació de vehicles i també de diverses incidències. Cap a 5:45, ara fa mitja hora, al peatge de la Roca s'havien format cues llarguíssimes de fins a 36 quilòmetres i més enllà, les retencions s'han reproduït a l'alçada de Sant Celoni, al peatge de Martorell. A aquesta hora hi havia 19 quilòmetres de retencions, ara fa mitja hora, com dèiem. De fet, cap a les 5 de la tarda, el recorregut entre el Papiol i la Roca era tot ell una retenció. Es recomana màxima precaució en una nit de Sant Joan, per a la qual demanem també altres prudències. Avui en parlem a 7:45 en el Mirador de l'Actualitat. D'altra banda, han trobat el cos aquesta tarda, aquest migdia, perdó, d'un home dins d'un cotxe al barri d'Hostafrancs de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que es tracta d'un homicidi. El propietari d'un bar proper havia alertat de la forta olor del vehicle i també d'haver vist restes de sang. També us expliquem que s'investiga qui va llançar la burilla de cigarreta que va causar ahir el foc de Sant Fruitós de Bages. N'han trobat més de burilles de cigarreta a la zona i pensen que pot ser algú que fa habitualment aquest camí rural. I amb aquests apunts informatius ens acomiadem. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel, ara amb el Vademécum.
Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Descobreix Rússia aquest estiu amb el Club Més Amics. Del 8 al 15 d'agost descobrirem tots els tresors de Moscou i Sant Petersburg. La plaça Roja, la catedral de Sant Basili, la fortalesa del Kremlin, el parc Ismailovo, el museu de l'Hermitage. Del 8 al 15 d'agost, viatge a Rússia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la cinquena edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Aquesta revetlla de Sant Joan, gaudeix-la amb la teva emissora de referència. Amb els artistes i els temes que més t'agraden perquè visquis una vetllada perfecta. La revetlla de Sant Joan s'escolta i es gaudeix a Ràdio Estel. Apunta-t'hi.
Tota la meva vida es lliga a tu com en la nit les flames a la fosca.
Bartomeu Rosselló Pòrcel. Imitació del foc. 1937.
Ràdio Estel.
Vademécum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
El món ha batut un nou rècord. El rècord de la intolerància, de la vergonya, de la misèria. Aquesta setmana, commemorant el Dia Mundial del Refugiat el passat 20 de juny, hem conegut la xifra esgarrifosa que va deixar el 2016. 65,6 milions de refugiats, segons dades de l'Organització de Nacions Unides. El que és el mateix, un refugiat cada 3 segons. Una persona que ha patit guerra, malnutrició, desastres humanitaris, com deia, misèria. També és cert que gràcies a entitats com Metges Sense Fronteres, ACNUR, Intermón, Open Arms, Amnistia Internacional i moltes més que no anomeno per no deixar-me cap, l'angoixa es fa menys feixuga. I també és cert que alguns països, tan sols alguns, han obert les portes de bat a bat a tongades de refugiats, sense obviar que escapaven d'alguna cosa pitjor. Però també ho és de cert que molts d'altres països encara s'hi neguen a acceptar aquestes escandaloses xifres tancant fronteres com si l'aforament estigués ple. Avui falten 96 dies perquè expiri el temps en què l'estat espanyol es va comprometre davant d'Europa a acollir 17.337 persones refugiades que ara són a camps de refugiats que molts creiem que eren d'altres segles. Fa tan sols 2 anys, els refugiats eren 6 milions menys, gairebé tota la població catalana. Alguna cosa estem fent malament, no troben? Potser de vegades, dient tan sols la xifra, 65,6 milions, se'ns oblidi entrar a les bambolines del fracàs humà que suposa deixar una casa, una terra, una vida pel camí. Potser, només potser, caldria fer alguna cosa més que indignar-nos per una situació injusta. Dabab i Kakuma, a Kènia. Doloado, a Etiopia. Jabalia, a Gaza. Al-Zaatari, a Jordània. Katumba, Tanzània. Panyan, a Pakistan. Gida, a Sudan del Sud. Basilica, a Grècia. I així podríem estar temps i temps i temps. I aquests noms ens haurien de sonar, tant com ens hauria de sonar aquesta cançó que va escriure Verdi per la seva famosa obra Nabucco, que deia «Vola, pensament, sobre ales daurades. Vola i posa't sobre els turons i els pujols, on exhalen la seva suau i tèbia olor els dosos aires de la terra natal». I ara sí, molt bona tarda, salutacions d'en Jordi Carretero a les Vies del So i de qui els parla, Joan Trias. Benvinguts a una nova edició del Vademécum.
Infosalut.
Comencem parlant de la Generalitat i més concretament de la Conselleria de Salut, i és que el govern ha aprovat aquest passat dia 20 el nomenament d'Albert Barberà Lluís com a nou director general de Recerca i Innovació en Salut. Barberà és llicenciat en Química i Farmàcia i doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat de Barcelona, formació científica que ha complementat amb un postgrau en Direcció Financera a la Universitat Pompeu Fabra i en Gestió a la Recerca amb el Màster de Gestió i Lideratge en Recerca organitzat conjuntament per la UPF, la UB i la UAP. La seva trajectòria professional combina l'experiència en recerca amb la gestió del coneixement i innovació en l'entorn de recerca biomèdica i en salut. En l'actualitat és el director general del BioCat, després de la seva estada postdoctoral a Mount Sinai School of Medicine i a la Rockefeller University. Des del 2008 ha tingut diferents càrrecs relacionats amb la gestió de la ciència, primer com a gerent del CIBER, de Diabetes i Enfermedades Metabòliques, de l'Institut de Salut Carlos III, i després com a coordinador científic de l'IDIBAPS i com a director de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Així mateix, el govern de la Generalitat ha aprovat també el dia 20 la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públic a través del Servei Català de Salut. Amb aquest avantprojecte de llei, el Departament de Salut transportarà les directives europees 2014-23-UE i 2014-24-UE a la regulació de les fórmules de gestió no sotmeses a processos de contractació pública. Aquestes directives són d'obligada adaptació per part dels estats membres i donen especial importància a garantir la qualitat, l'accessibilitat i la continuïtat quan es tracta de serveis a les persones. Així doncs, aquesta memòria preliminar preveu la regulació de les següents fórmules de gestió: la cooperació institucional, ja sigui vertical o horitzontal, i el concert sanitari. La cooperació vertical és la que s'estableix amb els mitjans propis de la Generalitat, empreses i consorcis amb presència majoritària del Servei Català de la Salut, mentre que l'horitzontal s'estableix amb una altra entitat íntegrament pública, com ara les entitats municipals. En l'àmbit de la concertació, la fórmula que es reserva fonamentalment per aquelles activitats sanitàries d'internament o no que ja s'estan realitzant en el territori, l'avantprojecte de llei preveu que el CatSalut només podrà establir concerts sanitaris amb entitats privades sense afany de lucre o amb entitats d'economia social. Gairebé la meitat dels espanyols no practica cap esport ni realitza cap altra activitat física en els seus temps lliure, segons destaca un informe sobre la inactivitat física i el senderisme en la població adulta espanyola elaborat per la Fundació Espanya Activa. L'estudi adverteix que la inactivitat física pot desenvolupar més de 35 malalties i trastorns crònics. La inactivitat física constitueix un dels factors de risc de mort prematura més importants a tot el món, superant ja el consum de tabac i només per darrere de la hipertensió i l'excés de glucosa a la sang. Així ho assenyala aquest dossier. Segons aquesta anàlisi, gairebé la meitat dels espanyols no practica cap esport o s'exercita ni realitza cap altra activitat en el seu temps lliure que li suposi cert requeriment físic. No obstant això, Espanya lidera la Unió Europea en pràctica habitual d'esport i exercici. En aquest sentit, el termòmetre del senderisme a Espanya, títol de l'informe, indica que els organismes governamentals tenen encara una gran responsabilitat en revertir la situació actual i millorar-la. Espanya està compromesa amb el canvi que cal promoure per assolir els objectius voluntaris de l'OMS per 2025 sobre la inactivitat física en el món, i particularment a Europa. L'Organització Mundial de la Salut recomana, doncs, augmentar fins als 300 minuts d'activitat aeròbica d'intensitat moderada setmanal als 150 minuts d'activitat d'intensitat vigorosa a la setmana. I per últim, seguim parlant d'esport i de nutrició, i és que l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha lliurat també el dimarts 20 de juny l'acreditació EMET a la ciutat esportiva Joan Gamper de Futbol Club Barcelona per a promoure l'alimentació saludable a la Masia i a tot el recinte. L'acte organitzat a la Masia de Sant Joan d'Espí ha comptat amb l'assistència de Joan Gui, secretari de Salut Pública del Departament de Salut, Xavier Vilajoana, membre de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, i Joan Moles, director d'Operacions de Sodexo, gestora del Servei de Restauració, entre d'altres assistents. L'Agència de Salut Pública de Catalunya, en el marc del Pla Interdepartamental de Salut Pública, dinamitza i destaca el programa EMET com a iniciativa pionera a l'Estat per promoure la salut a través de potenciar l'alimentació mediterrània als establiments de restauració col·lectiva amb l'objectiu de fer fàcils les opcions saludables. En aquest sentit, l'objectiu de la Masia i del Futbol Club Barcelona és oferir als joves i adults esportistes una alimentació saludable que encaixi amb el patró d'alimentació mediterrània i que, a més, els ajudi a cobrir les necessitats pròpies de la seva edat i del tipus i intensitat d'esport practicat. La ciutat esportiva Joan Gamper cada dia atén a prop de 400 comensals.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista.
I parlem ja amb els nostres amics de Clinitec, amb l'Enriqueta. Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
I és que si te sientes cansada, hinchada, con mala circulación, con retención de líquidos en un estado de cambio orgánico, quieres bajar volumen, perder peso, pues escucha a Enriqueta, que es experta en presoterapia y nos dice cómo volver a recuperar nuestra figura.
Efectivamente, Joan, la presoterapia es un instrumento médico estético y consiste en aplicar determinadas presiones en piernas, brazos y abdomen. Es eficaz para el sistema linfático. Aumentamos la elasticidad cutánea y aportamos más oxígeno. Y ahora, en primavera, vamos a decir stop a esa mala circulación, a esa celulitis, piel de naranja. Bajaremos volumen, bajaremos peso, tonificar los músculos, olvidarnos de esa fatiga en piernas, prevenir varices y arañas vasculares. Joan, la presoterapia es mano de santa. Tener un cuerpo bonito, saludable y sentirte bien lo consigues ya en la primera sesión y sin esfuerzos.
Pero Enriqueta, para los neófitos como yo, va, ¿qué es la presoterapia?
Mira, Joan, a ver, es muy fácil de utilizar, es automática, es un compresor, ella sola trabaja, no tienes que hacer nada. Y ella nos realiza un drenaje linfático y esto es lo que nos permite eliminar líquidos, grasas y toxinas. Es una maravilla de la ciencia.
Pero podemos aplicarla a nosotros mismos y tenerla en casa, por ejemplo.
Efectivamente, sí. Tú misma puedes aplicarlo en tu casa, sin ningún riesgo. Es ideal para todas las partes del cuerpo, para cualquier edad y sin efectos secundarios. Es la única técnica indolora, sin riesgos y no invasiva para mejorar la circulación, bajar volumen y volver a lucir tu silueta. Es la mejor alternativa a la liposucción, Joan.
¿Y Enriqueta, y todos tenemos una sesión gratuita?
Sí, Joan, sesión totalmente gratuita para que compruebes los beneficios y lo veas en tu propio cuerpo. Va a ir a tu domicilio una técnica en circulación para valorar, y esta sesión y esta valoración es totalmente gratuita llamando, si me llamas ahora mismo, al teléfono, que es gratuito, Joan, 900-23-24-21, 900-23-24-21, sesión y valoración totalmente gratuita en la comodidad de tu casa.
Pues va llamando todos ya, Enriqueta, al 923-24-21. ¿Y qué oferta además tenemos hoy?
Bueno, pues voy a hacer una oferta muy especial. Si llaman ahora mismo, además de esta sesión y valoración totalmente gratuita, si les gusta la presoterapia, que va a ser que sí, Joan, van a tener el 50% de descuento, es un gran descuento, con la gran promoción de que, pues mira, la tienes ahora, pero no empiezas a pagar hasta dentro de 3 meses y la puedes pagar cómodamente, sin intereses, que esto es muy importante, y además hoy te voy a regalar nuestro plan 1-2-3 de pérdida de peso con nuestra balanza inteligente. Lo más importante, que tú veas la presoterapia, que la puedas comprobar en ti, que veas los grandes beneficios y a partir de ahí tú decides, haz tu reserva. Llama ya al 900-23-24-21.
Pues perfecto, dile adiós a las piernas cansadas, a la hinchazón de tobillos, a la retención de líquidos, al volumen y al peso y recupera tu silueta. La presoterapia es la mejor alternativa, llamando ya al 923 24 21, este teléfono gratuito, y además una sesión en tu casa.
Sí, Joan, todos los oyentes que nos llamen ahora mismo tienen esta sesión y esta valoración totalmente gratuita. Si me llaman ahora, les voy a atender yo mismo, 900-23-24-21.
Pues si queréis que os atienda Enriqueta con esta simpatía que desborda, llamad ya al 923-24-21. Enriqueta, muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos escuchamos pronto.
Gracias, adiós, adiós.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
El 12 de diciembre de 2032.
9 de octubre de 2023.
October 30th, 2026.
5 de marzo de 2019.
Mañana.
La leucemia se curará. Ayúdanos a decidir cuándo. Envía mañana al 28027. Fundación Josep Carreras.
La entrevista.
Com ja anunciàvem a l'inici del programa i com acabeu de sentir, doncs, aquest anunci de la Fundació Josep Carreras, que ja vol posar data a acabar amb aquesta malaltia, amb la leucèmia, doncs volem parlar amb ells i que ens expliquin una mica què és això, què és la leucèmia, què és la Fundació i què és aquesta campanya de posar-li data. Per això parlem ja amb Alexandra Carpentier, responsable de comunicació de la Fundació Josep Carreras. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Alexandra, per començar, explica'ns una mica què és això, la malaltia aquesta de la leucèmia.
Bueno, lo primer és que no soc metge, ho explicaré de forma molt, molt senzilla i potser no molt acurada, però perquè s'entengui. Al final, el nostre cos pues, té una mèdula, que és la mèdula òssia, que no té res a veure amb la mèdula espinal, que crea les cèl·lules de la sang, és el motor de la sang. Llavors, en un moment aquesta mèdula no funciona bé, i està creant de forma descontrolada els glòbuls blancs. I llavors el tol, com si diguéssim el cos, es torna una mica boig i crea aquest càncer que és la leucèmia, que hi ha molts subtipus diferents englobats en el nom de leucèmia.
Mm-hmm. Com ajuda la Fundació Josep Carreras als malalts de leucèmia i acabar amb la leucèmia?
Doncs ajuda de moltes maneres diferents. Una mica des del principi, des del pacient, no? Des de la part de suport emocional, de suport d'informació, de consultes al doctor, etc., fins a la part de recerca científica. Intentar pues, saber un dia per què ocorre, per què passa la leucèmia, quines són les seves causes, i després com millorar els tractaments, les complicacions habituals, etc. I després tenim un altre programa que és molt important, que és el registre de donants de medula òssea. El que fem és, molts pacients necessitaran un trasplantament de medula òssea per curar-se, i el que fem nosaltres és que els hi busquem a tot el món un donant compatible quan no tenen un familiar compatible.
Mm-hmm. Creus que ha crescut el nom de donants d'ara fa uns anys? S'està informant més?
Sí, segur que s'està informant més. Ja és un tipus de donació una mica complicada pel nom que té, perquè ja tothom directament ho confon amb la mèdula espinal, mm-hmm. i realment no té res a veure ni amb l'esquena ni amb el sistema nerviós. Ni res. És una mica la fàbrica de les cèl·lules de la sang, no? I sí, arrel de molts casos que hi ha hagut més mediàtics, arrel de més informació, de més ganes d'informar-se i hi ha menys desconeixement d'aquest tipus de donació, sí.
Com sentíem a l'inici d'aquesta entrevista, heu fet una campanya per posar data al final de la leucèmia. Explica'ns una mica aquesta campanya nova, que crec que ja s'ha fet una mica inclús viral.
Sí, bueno, estem al mig de la campanya, uh-huh. esperem que es faci encara més viral. La idea, no, és posar-li data a la curació de la leucèmia d'una forma absolutament metafòrica i simbòlica. Uh-huh. Al final, no podem posar data, no sabem quan es curarà de forma definitiva. Però sí que sabem quina és la solució per aconseguir aquesta data, que és investigar, continuar fent recerca científica, i actualment la Fundació té l'únic centre que hi ha a Europa exclusivament dedicat a investigar sobre leucèmies i altres càncers de la sang, com els linfomes o el mieloma múltiple, entre d'altres, i sabem que hem d'invertir encara més esforços, més personal i més recursos en això, en investigar tant en les causes com els tractaments, el tractament, les complicacions. Molts pacients al final no s'acaben morint de leucèmia, s'acaben morint d'infeccions, de trombosis, d'altres complicacions, no? Llavors això ho hem de poder prevenir i saber evitar i saber tractar, i que això algun dia pues, no sigui una malaltia tan greu com és ara.
Uh-huh. Alexandra, sempre que parlo amb fundacions o amb organitzacions o entitats, sempre fets la mateixa pregunta. Que hi hagi una fundació encarregada d'això vol dir que no existeix el recurs necessari o suficient des de les entitats públiques?
No vol dir això. A mi m'agrada molt una frase que quan vaig entrar a treballar a la Fundació fa moltíssims anys em va explicar el gerent de la Fundació, que em va dir: les fundacions estem per estar al davant i al darrere de l'estat del benestar. Uh-huh. I realment és això. O sigui, hem d'estar al davant perquè al final no arriben a tot. No arriben a poder investigar tot el que s'hauria de, no? Uh-huh. I per darrere, per tota la gent pues, que no tampoc pot entrar a dins del sistema públic, per les mancances del sistema sanitari actual, i encara vivim a un país on tenim una seguretat social, on tenim uns metges boníssims, uns equips de hematologia fantàstics, però evidentment l'Estat no arriba a tot, no? No, l'Estat del benestar al 100% no existeix. Llavors, les fundacions que hem d'estar és per davant, intentant ser més punteres, ser més pioneres, investigar amb les tècniques més innovadores, i per darrere, no? Intentant ajudar a tothom que d'alguna manera o altra no té cabuda al 100% amb el sistema òptim, no? de la sanitat espanyola.
Mm-hmm. A la Fundació Josep Carreras us coneixem sobretot doncs, gràcies al seu president, no? En Josep Carreras, que va voler fer aquesta fundació. Explica'ns una mica el naixement d'aquesta fundació.
Sí, com molts oients segur que recordaran, Josep Carreras va malaltir el 1987, que era un dels moments més àlgids de la seva carrera, perquè al final era un noi que tenia 40 i pocs anys, tenia fills, viatjava per tot el món i va ser un batacazo, no? I llavors, en aquell moment, clar, a nivell sanitari i en hematologia i en trasplantaments de medula òssia, aquí a l'estat espanyol i a Barcelona també, doncs no era ideal, no podia arrencar aquí amb totes les possibilitats. Llavors, ell, per les possibilitats que tenia en aquell moment, va marxar als Estats Units i es va fer un tractament innovador. I quan es va curar i va tornar, va dir, ostres, jo era poder tornar aquesta sensibilitat que ha tingut tant la societat, aquest suport mèdic dels investigadors, perquè al final ell va ser beneficiari d'un tractament molt innovador. Llavors va dir, jo vull invertir en recerca. Beneficiari d'un autotrasplantament de medula, perquè ell no tenia germans compatibles, els seus germans no eren compatibles. I va dir, ostres, en aquell moment l'estat espanyol no estava connectat amb les xarxes mundials i un pacient que amb malaltia de l'osemina estava en trasplantament i no tenia un germà compatible, no hi havia res a fer. I va dir, jo vull crear un registre així. I a més també va voler crear un servei de pisos d'acollida per pacients, perquè hi va estar als Estats Units i en l'hospital on estava també li van oferir un pis per la seva família i ho va agrair molt. I doncs, d'aquest raonament va dir, pot crear la fundació i amb l'ajuda de molts amics, empresaris, dels polítics d'aquell moment, també de Felipe González, que era el president espanyol en aquell moment, doncs es va crear la fundació el 88, ja farà 30 anys l'any que ve.
I déu-n'hi-do, durant aquests 30 anys, tota la feina que heu fet. I quina és la feina que podem fer nosaltres? Com podem ajudar nosaltres?
Doncs es pot col·laborar de moltes maneres diferents. Una d'elles és, evidentment, amb donatius. Però no cal pensar que necessitem grans donatius, no? Al final, qualsevol ajuda està a l'abast de tothom. Des de poder fer un donatiu puntual, doncs de 5, 10, 20 euros, el que la persona consideri a través de la web de la Fundació Josep Carreras, com, per exemple, donant a través de missatges solidaris, no? Es pot enviar demà, la paraula demà, al 28027 i es fa un donatiu de 1,2 euros, que és el cost d'un cafè. I després, d'una altra manera, no monetària, seria informant-se de què és la donació de mèdula. Totes les persones entre 18 i 55 anys que estiguin bé de salut i no hagin patit ni pateixin en aquest moment malalties greus, poden ser susceptibles de ser un bon candidat o una bona candidata de donació de mèdula. Llavors, també està tota la informació del nostre web. És important llegir-la bé, saber que una persona, si es fa donant i realitza després la donació, és per qualsevol persona del món que ho necessiti, no només per un amic, un germà, un noi de Barcelona, si pot ser un senyor d'Alemanya o una noia d'Austràlia. I informar-se sobre com ser donant de medula òssia també és una molt bona manera d'ajudar.
Alexandra, com podem ajudar nosaltres, ens ho has dit, però teniu més campanyes que vinguin properament o més actes que puguem assistir nosaltres per tal d'informar-nos, a part de la pàgina web, com deies?
Sí, a veure, mira, avui mateix comença la Setmana contra la leucèmia i els barcelonins tenim una filmoteca, la Filmoteca de Catalunya, que és preciosa, la nova, que està que està allà baix a la Rambla del Raval, i avui comença un cicle de pel·lícules relacionades amb el tema de la leucèmia, benefici de la Fundació. Avui s'emet el documental de la Fundació, que de forma gratuïta, i tots els altres dies d'aquesta Setmana contra la leucèmia s'emetran pel·lícules relacionades amb el tema del càncer. Després, sempre tenim disponible tota la informació a la web. Al Nadal també fem campanya i anem fent moltes accions i activitats durant l'any, que sempre a través també de xarxes socials les difonem i les compartim.
Doncs Alexandra Carpentier, responsable de comunicació de la Fundació Josep Carreras, moltes gràcies per atendre'ns i endavant i moltes felicitats per aquesta lluita contra la leucèmia. Tant de bo algun dia properament s'acabi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins la propera. I fins aquí un altre Vademecum i fins al proper divendres a les 6 de la tarda. Mentrestant, salutacions cordials del nostre tècnic, d'en Jordi Carretero, i de qui els ha parlat, Joan Trias. Ah, i salut. Molta salut.